En Onda Cero Villarreal, Villarreal en la Onda, amb Rosana Blasco.
Continuem a Villarreal en la Onda i esta vegada fem ressò d'una reunió informativa de participació ciutadana que abordarà esta vesprada a l'ESAD i a l'Espai Jove les novetats legals i fiscals per a les entitats sense ànim de lucre. I és que són més d'una vuitantena d'associacions de la nostra ciutat les que es podrien veure afectades per tots aquests canvis. Uns canvis que, per cert, no paren. Víctor Escoín, de la Fundació Cívica Noves Sendes. Molt bona vesprada, gràcies per acompanyar-nos.
Bona vesprada.
Bé, doncs ens agradaria un poquet que, d'una manera senzilla, ens comentara vostè quins són els principals canvis que es plantegen a les associacions de Villarreal, i en general a totes, però al que ens afecta, i dels que se va parlar esta vesprada.
Bé, s'ha fet molt de ressò amb el tema de l'impost de societats, no? De la imposició legal, a partir d'ara fer l'impost de societats, i cal dir que això, el dimarts en el Senat, el ministre Montoro va dir que ho anaven a retirar, que s'havia publicat per llei, però que modificarien aquesta llei, sembla ser, per a recuperar la situació anterior en la que hi havia uns límits per a les entitats, i de manera que si no complies aquests límits podies estar exempt de la presentació de l'impost, i el ministre va dir que això se retiraria i que el que farien seria rebaixar aquests límits. Llavors, en primer lloc, el revolt este que s'està fent sobre el tema de l'impost de societats, doncs pareix ser que des del dimarts podem tranquil·litzar les associacions, i de fet és el que hem de fer tot el món, no? De que la part de l'impost de societats ja no serà obligatòria, en principi per a moltes associacions. Haurem d'analitzar si algunes amb els nous límits han de fer-ho.
Què vol dir això dels límits? Estem parlant de quantitats de diners, no exactament?
Sí, bueno, hi havia uns límits que deien que si eres una entitat, la que siga, empresa, societat laboral, associació sense ànim de lucre, no importa, tens un CIF, i per tant has de fiscalitzar tota la teva activitat econòmica en cas que la facis. I el que diu és que l'impost de societat s'ha de presentar si tu sobrepasses els 100.000 euros de facturació, d'ingressos, de moviment econòmic. Si després, a banda, tens contractacions de monitors o en rendes de les que són no exemptes, que tributen, per valor de 2.000 euros. Estos són els límits que hi havia. I que el ministre ha informat el dimarts, això encara no està aprovat, però sembla ser que ho faran en breu, els límits van a baixar de 100.000 a 50.000 i en el cas de les tributacions de 2.000 a 1.000.
Clar, això vol dir que, pues, que dependent de les activitats que se desenvolupen, el que es porte a terme, pues que no, com vostè molt bé dia, no totes les associacions estaran afectades, però sí aquelles que per el seu funcionament pues, necessiten això, el contractar, que fan diferents actes, que ofereixen serveis com a part del seu moviment, se trobaran ara en noves maneres de funcionar, per dir-ho d'alguna manera.
En realitat no és així. Bueno, en realitat no hauria de ser així. La qüestió és que hi ha moltes entitats que estan fent contractacions de manera irregular o estan pagant diners de maneres irregulars, i això sembla ser que és el que vol el Ministeri, fer aflorar l'activitat econòmica que no s'està declarant, no? Però ja, jo penso que hi ha que tranquil·litzar en un aspecte, i és que les obligacions de les associacions no han canviat pràcticament res. Han aprovat algunes coses noves, però les entitats des de fa molts anys, i no només ara pel tema que és, han de repensar-se i han de fer una transformació interna, perquè tenen una càrrega important de burocràcia que no s'hagi estat senzill ara no significa que no sigui una obligació legal.
Però això creu vostè que pot suposar que si les coses, diguem, fins ara no se feien bé del tot, o sigui, saben passar algunes qüestions, si això si seguís endavant podrà ser més perseguit, que se'ls mirarà, filaran més prim tot el que és l'administració a través de la llei per a que tot això se complisca?
Sí, jo penso que sí, però de tota manera el que hem de fer és tranquil·litzar a la gent i dir-li que hem de començar un procés de transformació que passa per formar-se, per aprendre, per entendre què és una associació i entendre quines obligacions legals, fiscals i comptables tenim, i fer un procés que pot durar 1, 2, 3 anys tranquil·lament. No hem de sembrar ara pànics en aquestes coses, perquè no va d'un any la cosa. El tema d'inspeccions a les associacions sempre ha existit, ha estat damunt la taula, pot passar, i les assessories d'associacions, dels bancs de recursos, tant de la Fundació Noves Sendes com de la Fundació Horta Sud, en qui treballem en la zona de València també, de la mà, les assessories són contínues totes les setmanes per inspeccions d'Hisenda. Vull dir, que no apareguen als mitjans o no siguin públics no vol dir que no ocorren. El que sí que hem d'ensenyar-li a la gent ara és que algunes associacions menudes van a tindre molts problemes per afrontar totes aquestes gestions i tindran que prendre decisions importants, i altres associacions més grans tenen la necessitat imperativa d'anar professionalitzant alguns aspectes.
Quan vostè diu que algunes associacions menudes podrien tindre greus problemes, vol dir que se podrien plantejar el desaparèixer, el deixar de ser associacions com a tals perquè no puguen afrontar els compliments d'esta llei, el que ara se'ls planteja?
Jo crec que no és exactament desaparèixer, però mira, te puc explicar el que jo plantejaria una associació menuda, no? Mira, els reptes són molts, no és només l'impost de societats. Es tracta de que probablement acabi sent obligatori el pla general comptable, encara que sembla ser que encara no ho és. Les subvencions, el més probable és que acaben tributant. O sigui, que quan te dona un ajuntament una subvenció, hauràs de fiscalitzar si aquesta subvenció finança activitats tributables, hauràs de pagar una part dels impostos. La llei de voluntariat que acaben de publicar obliga a una contractació d'assegurances, ja definitivament, i a més diu que el voluntariat es pot fer també per empreses, per tant la relació bilateral comença a obrir portes. La llei de mecenatge que s'ha publicat, que encara no s'ha aprovat, però que ho han fet a través d'una altra llei, amb el tema de l'IRPF, fa que els donatius i les quotes a les entitats d'utilitat pública puguen desgravar-se molt més, i això beneficia, és molt bo per a les associacions. Després la llei de transparència també diu, que s'acaba d'aprovar, que algunes associacions, la llei ho explica i ho explicarem a les formacions, tenen obligacions de transparència si reben ingressos públics per subvencions i han de publicar el pla general comptable. O sigui, hi ha una sèrie de coses que fan que aquestes associacions xicotetes hagin de resoldre. Com? Jo penso que hi ha entitats que poden plantejar-se dissoldre's i entrar a treballar coordinadament en plataformes més àmplies, a nivell municipal o a nivell de comunitat, a nivell territorial. Muntar coordinadores o afegir-se a una associació de veïns. No és necessari tindre una associació de dones que fan bolillos. Podem entrar a l'associació de veïns i en l'associació de veïns pot haver 500 socis i 80 grups estables fent activitats diferents, totes sota el mateix paraigües legal. És a dir, que al final del que es tracta és de que les entitats cooperen una miqueta més.
Les entitats cooperen o que el model que acaba imperant sigui un altre tipus per lo que fa al tamany, al funcionament d'entitat major que pugui englobar lo que ara, com vostè diu, pues poden ser pues associacions molt menudes de caràcter molt puntual que a través d'això, d'una coordinació d'una federació, de la figura que correspongui, se sumen en una major, no? O sigui, anem cap a grans associacions sense ànim de lucre?
No necessàriament. El que passa és que hem de posar les coses damunt la taula. Les associacions estan resolent molts problemes de la ciutadania en el dia a dia. Les associacions treballen pel benefici social i col·lectiu. I és necessari que se reconega socialment i des de l'administració pública el paper de les associacions i se les recolze més seriosament. I això passa també perquè la gent que estem a les associacions canviem el xip i deixem de ser mendigos, no? Deixem de mendigar subvencions per a dedicar-nos a l'autofinançament, perquè creem que les nostres activitats i el projecte de bé comú que desenvolupem a la nostra associació és un projecte que té sentit i és important, és necessari. Llavors hem de canviar un poc el xip, però això no significa que ara hem de convertir-nos en multinacionals. El que significa és que hem de començar a deixar de mirar-nos el melic en els nostres pobles i començar a cooperar entre les associacions. Per tant, el que s'ha de desenvolupar ara és taules de posada en comú de les necessitats de totes les entitats i començar per les coses més bàsiques, de la mutualitat d'assessories, poder tindre una mutualitat que ens faci accés a una assessoria més econòmica i coses així. Jo el que sempre dic és que, ostres, n'hi ha 12-13.000 associacions en la província de Castelló i una de cada quatre no s'ha adaptat a la nova llei. És a dir, que tenim un 30%, aproximadament 25% d'aquestes associacions de la província que estan incurrint en una il·legalitat ja, perquè no s'han adaptat a la llei del 2001. O sigui que hi ha molta feina per fer i que l'administració no està afrontant, no? I perquè hauria d'afrontar-ho per a recolzar el teixit.
Pues, señor Víctor Escoín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que en la reunió informativa d'esta vesprada a l'Espai Jove tots aquests interrogants que vostè plantegen i les preocupacions de les associacions que se donen cita ahí poc a poc se vagin solventant. Però, si més no, crec que també tenen pensat vostès continuar en altres seccions ja, en altres sessions de caràcter més formatiu, no?
Sí, la reunió d'avui és una reunió informativa i de que les associacions puguen expressar una mica el que necessiten, i després anem a plantejar dos formacions inicials bàsiques, que és obligacions de documents per a que totes les entitats sàpiguen quins són exactament els documents que necessiten, i després una segona formació que serà de fiscalitat bàsica. Bàsica vol dir que qualsevol persona que no siga professional pugui entendre les obligacions fiscals. Entendre-les, no fer-les. Després, les assessories que li oferim a les associacions consisteixen en analitzar un poc la teva situació durant una hora i dir, necessites un comptable o no, necessites que a sota ajudi algú, o anem a posar-te en contacte amb aquesta federació que te pot ajudar.
Pues moltes gràcies i molt bona vesprada.
Molt bé, moltíssimes gràcies.